15 en total, en qualsevol cas, acabam aquest butlletí recordant que l'Estia Menorca ha guanyat avui cap vespre per 28 punts a casa del Melilla, mentre que el Palmer ha perdut a Palma per 70 punts en la visita de l'Obradoiro. Abans, al migdia, el Fibui ha perdut a Cantàbria per 12 punts. Fins aquí les notícies de les 9 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Esperança Barber Barber va néixer el 1941 a Es Migjorn, Menorca, i va créixer en una casa marcada per l'alegria. La del seu pare, un home conegut en el poble com es Conquet, ballador de fandangos i mestre de tota una generació de balladors, com n'Esperança mateixa, que recuperarien i estendrien aquest ball tradicional. Però també un home de teatre i de poble, algú molt estimat, especialment de nou, per la seva filla Esperança, una filla que encara s'emociona quan veu ballar. Ella també té la seva pròpia dosi de celebritat. Va fer feina durant dècades a la botiga Can Crispin i va contribuir a mantenir viu i a espargir el llegat del seu pare. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a Es Migjorn, a la casa d'Esperança Barber, que es presenta.
Vaig néixer dia 6 de març del 1941.
I el vostre nom complet és?
Esperança Barber Barber. Els meus pares, quan jo era més petita, tenien una carnisseria. Després, quan vaig tenir 9 anys, la van vendre. No anava molt bé i la van vendre. I després el meu pare se va dedicar a fer de recader des del migjorn a l'o, 3 dies a la setmana. I la meva mare era porquetjadora, perquè, clar, era el que havia fet tota la vida. Bueno, ella era pagesa antes de casar-se, però després es van dedicar a la carnisseria.
Em podríeu explicar un poc els orígens de la família? Eren tots del migjorn?
Els meus avis vivien a un lloc que hi van viure durant 30 anys, precisament és un lloc que en aquest moment és un hotel rural, que es diu Vinegaus Vell. I el meu pare, a l'Ida Nesconquet, perquè quan el meu pare va néixer, ell tenia només un germà major que ell, i aquest germà seu ja tenia un fill de mig any, quan el meu pare va néixer. Per tant, en vez de dir-li Conco, li van dir Conquet, i va ser el nom seu de tota la vida. I ell se dedicava a crec que a tot el que podia, perquè havia quedat molt jovenet amb sa mare viuda, que ja el fill ja es va casar i va quedar ell amb sa mare, i es va dedicar tot el que podia. Jo recordo mon pare, que era pescador, que era carnisser, era més porquetjador, vull dir, anava, si el demanaven, ma mare i ell anaven a matar un porc i a porquetjar-lo tot a un lloc, a una casa particular, el que sigui. Això va ser sa vida. I a part de tot això, tinc que dir que sa meva casa va ser una casa que per jo era de molta alegria, perquè el meu pare era una persona que era l'alegria personificada. Li agradava molt les coses de cultura, se va dedicar al teatre, va tirar endavant tot el grup de fandango, que tota la vida va ser el seu, es disfressava quan li venia bé tot el carnaval, quan arribaven les festes de poble, que en aquell temps no es podia fer massa cosa, però a casa jo va arribar una canasta plena de dolces. No sé a Palma si en fan de dolces, però a Menorca teníem això. Jo recordo que quan era a l'Oteta, les dues coses que hi havia per refresc era una cosa que la deien rosella i una dolça moada amb aigua fresca. Això és el que li puc dir.
I la vostra mare?
La meva mare balladora de ball de salon que diuen avui en dia, ho eren tots dos els meus pares. Però la meva mare, tot això del fandango, no es posava en res mai, però sempre el va apoyar. En aquell moment de la vida nosaltres no teníem ajuntament, no hi havia un puesto per anar a ensaiar, i ensaiaven a la meva casa. Nosaltres vivíem a una casa molt gran i la meva mare buidava quasi bé tot el menjador, només deixava la taula i ses mare en vidres perquè pogués venir el grup, i allà mon pare feien ses proves i quan te n'ensenyava pues venien allà també. Mon mare sempre el va apoyar, no en va saber mai, no va voler anar mai a un món que mos van convidar a milers de puestos, però sempre va tenir el seu apoyo. I jo, del que recordo de la meva casa, és això, el nom és Alegria. És que el fandango és una de les coses més fortes que duc jo dins jo, perquè jo sempre m'ha agradat molt fer comèdia, totes aquestes coses sempre m'han agradat molt, però com el fandango no hi ha hagut res. Jo quan es va morir el meu pare, que per desgràcia es va morir de mort repentina en els 70 anys, que encara tenia el seu grup de fandango, i jo me va durar moltíssims d'anys, es poder veure perquè ells es van seguir, aquells grups, me va costar moltíssims d'anys, es poder anar a veure'ls ballar. Jo provava quan deien, avui és fandango, ja que hi ha fandango a la plaça, jo pensava, tenc que anar a veure'l perquè tenc que ser valenta, però en els 5 minuts tenia les llàgrimes que m'acaben de records que tenia del meu pare, perquè jo vaig aprendre de ballar que tenia 5 anys. Quan jo tenia 5 anys, la meva mare se va cremar. I es va cremar moltíssim. Com que feien porquetjades i cuia el sou, i teníem una taula que era molt gruixuda, que era per posta per porquetjar, i se va de baixar el tallada del sou, que li bullia encara, i el anava a posar damunt la taula. No va posar el sa prou, li va pigar a la taula i se va tirar tot aquell sou damunt que volia. Es va estar a la mort. Va estar 3 mesos dins el llit, que sí que no, tot el dia tenia unes cures tremendes. I allò jo me va afectar una mica perquè me n'he recordat tota la vida. I un diumenge, quan la meva mare ja estava millor, va venir un senyor de ferreries a cercar el meu pare perquè els volien contractar perquè el diumenge venidor anessin a ferreries a ballar. Jo estava al costat del meu pare i escoltava. Quan aquell senyor se'n va anar, li vaig dir, jo també vull venir a ferreries. No record que mai li hagués dit, però me record que això és la primera vegada que li vaig dir, jo també vull venir a ferreries. I la resposta del meu pare va ser, a ferreries només ho podran anar qui saben ballar. Si tu diumenge saps ballar, vindràs a ferreries. Jo el diumenge venidor vaig saber 5 passos i anant la música, que era l'important, perquè com que ells havien d'anar el diumenge a ferreries, cada vespre ensaiaven músics i tot, i jo cada dia m'aprenia un ball. Mon pare, quan se n'anava a fer feina, me deia, avui has d'aprendre de fer, picar el peu, vinga, de cada banda, de cada banda. T'agafes en el llit de ta mare, que la meva mare estava dins el llit, per això que li he dit de ses cremades, i quan jo vengui ho has de saber fer, i jo després te mostraré una altra cosa. Jo en els 5 anys vaig anar a ferreries, aquest diumenge vaig ballar amb el meu pare i després hi havia el grup. Jo tenia una germana major i la germana major tenia lotes de la seva edat més o manco. Hi havia 8 anys de diferència en altres dues, per tant hi havia una diferència. Jo era una fieta de 5 i bueno, hi havia diferència amb el grup de la germana. I hi havia el grup de la germana i el meu pare i jo que ballàvem davant. Quan ballaven els 5 passos que jo sabia, després el meu pare se retirava per darrere del grup i jo per l'altre i anàvem de vora els músics. Som d'aquella fieta que vaig recollir doblers, que quan feies una cosa tiraven doblers, en el temps passat. Això ho diuen i n'hi ha d'algú que no s'ho creu, però jo ho he viscut. I després tothom va ajudar a replegar aquells doblers que jo vaig guanyar. Són coses molt polides. I després, quan vaig tenir un parell d'anys més, o 3, tal vegada tenia 8 anys o per aquí damunt, va ensenyar un grup de la meva edat, per jo. I quan anàvem així a segons quin puestos, només anàvem ballant-se a lotes, però segons en quin puestos mos demanaven, nosaltres teníem grup també d'homos. El meu pare tenia 5 homos ensenyats a ballar, que per cert ballaven molt bé, perquè van gravar els anys... últims dels anys 40, damunt dels anys 50, vam gravar una pel·lícula a Menorca, que és de Correo del Rei, i va anar el grup nostre del fandango en aquest Correo del Rei. I jo, en aquell moment ja en sabia també ja de ballar, perquè bueno, tenia 5 anys, son tenia 7 o 8 o 9, no sé exactament com que... I mon pare també me va dir, això, aquí també vindràs, perquè vull que vegis, vull dir, el grup eres de la meva germana, juntament amb els balladors. En aquesta cosa, com era això, els balladors hi eren. Eren molt agradosos, també uns senyors un poc més majors que les al·lotes, però que també ballaven molt bé. I vaig anar a veure filmar el Correo del Rei. Quan vam fer una pausa, que vam repartir per allà dulces, coses que nosaltres no vam, quant i més menjar, en aquell temps, l'època aquesta dels 50, i mon pare va venir i me va dir, ara, és temps que descansa tota aquesta gent, tu i jo ballarem, perquè vull que sàpin que tu saps ballar. Els músics es van col·locar i mon pare i jo vam fer quants balls. Estava tot orgullós, però jo també d'ell. Mos duem molt bé. I va ser una tristesa que es morigués tan prest.
Me podríeu parlar un poc del fandango i de la història del ball en si?
Això, miri, mon pare em va prendre quan era el lot. No sabem ben bé de qui ho va prendre. Jo tampoc no me record d'haver-li sentit dir ni res. Però hi va haver un any, era el 1921, em sembla que era, que quan feien les festes de poble, es vespre feien ball a la plaça del poble. És que vespre en feien, hora de sopar quedava aturat i després el tornaven a reenganxar es vespre a la plaça del poble. I es vespre venien les autoritats del poble. No teníem ajuntament, però teníem alcalde pedàneo, és de Nebó, teníem guàrdia civil, per tant hi havia sergent, hi havia cabo. Després hi havia uns quants senyors dels llocs, del migjorn, com n'hi havia uns que eren de la Torre Vea, que eren uns ducs que venien de Sevilla i es pujaven es vespre també. Hi havia tot un banc d'autoritats i nosaltres sortíem a ballar. Cada any per Sant Cristòfol sortíem a ballar. Després van venir, va ser damunt dels anys 50, també va ser quan hi va haver moltes coses noves, que van començar a venir turisme a Menorca. I hi havia un hotel que era, me sembla que era el Caufà, que hi havia l'hotel, que aquí va ser el primer que va acollir turistes. I els hi programaven una excursió per Menorca un dia a la setmana. I quan feien l'excursió sortien de Mó, anaven fins a Ciutadella, i els cavespres s'aturaven al migjorn, i de vegades les 5, 5 i mitja dels cavespres el grup del fandango ballava. Va ser la primera vegada que van començar a cobrar. Amb els anys que duem de feina, quan van venir el turisme, mos van pagar. I el primer any va ser un cavespre, però el segon any ja van ser dos. Nosaltres vam anar a molt de puestos que no van anar els altres, perquè el meu pare va ser el que va ensenyar les al·lotes de Mó, perquè Mó no n'hi havia. Hi havia Ciutadella, que ballaven una cosa que era un bolero. Era molt diferent del que nosaltres ballàvem. Nosaltres ballàvem fandango, jota, fandanguera, que eren les músiques, un poc, molt les mateixes, però se diferenciava, i amb els passos també. Hi havia diferència. I mos venien a cercar moltes vegades, de fet, com que els que coneixien era el del migjorn, que era el més antic. Mon pare va ensenyar aquestes al·lotes de Mó. Després hi va haver un concurs de balls d'aquests folclòrics a nivell de les illes. I el migjorn hi van anar, de Menorca va ser migjorn. Però van ser aquestes al·lotes de Mó que el meu pare havia ensenyat juntament amb els músics del migjorn, perquè a Mó encara no hi havia música. Van anar a ballar i van dur el primer premi de les illes. I després van anar a Bilbao. Així és que els anys 48-49 ells van fer l'excursió a Bilbao. Quan ningú es movia del món, van anar a Bilbao a ballar. I allà era a nivell d'Espanya ja, i van tenir el tercer premi, van quedar molt bé també. Vull dir, va ser tot una cosa darrere l'altra. I ara li contaré una anècdota que no he contat, és que m'han demanat coses moltes vegades, ara aquests dies passats, bueno, aquestes setmanes passades, i això no ho vaig dir. Però vam tenir una anècdota que va ser que l'any 1953 a Ciutadella van preparar una festa a un almirant, li deien l'almirant Ferragut. Jo no sé si ell havia nascut a Ciutadella o si eren els seus avantpassats que eren de Ciutadella, però les seves arrels eren de Ciutadella. Però ell era almirant a Nova York, o sigui, als Estats Units. No sé per a quin moment va ser, per a quina festa va ser, que se va organitzar aquesta festa en honor en aquest almirant. I van posar una tribuna a la contramurada, no sé vostè si la coneix, a Ciutadella, van posar una tribuna a la contramurada i es matí van fer tot un desfile. Ahir van col·laborar tots els pobles. Però jo me record, per exemple, que Ferreries no tenien fandango. I Ferreries era una carrossa amb un grupet de jovenetes totes vestides de blanc, però bueno, molt va participar, vull dir, tots els pobles van participar. Jo ara podria dir que Mo també hi devia participar, però en les al·lotes que havia ensenyat el meu pare, el que ells després ja van gravar música al seu compte, i a nosaltres ens van deixar, però mon pare va ensenyar també a l'O, que també se'n va cuidar molt d'anys, però ho deixaran fer rellerant de Salmirà en Ferragut. I quan havíem de sortir per la desfilada, el meu pare diu, farem una cosa que no crec que ningú faci. Diu, quan siguem davant la tribuna, mostraran 2 minuts, els músics arrencaran i farem un pas i tornarem a passar. I ho van fer, en això. Els balladors anàvem davant, veuen aquesta vegada, també eren homes i dones que hi havia. Anàvem, els balladors anàvem davant, darrere hi havia la música, i quan van ser davant la tribuna, van fer aquell pas, un pas dels més monos que teníem, i van passar. Bueno, bé, tot va anar bé, això. Després ens van convidar a tots a dinar en el Club Nàutic de Ciutadella. I mentre dinàvem, van venir uns senyors i ens diuen, estan demanant pel grup del migjorn, estan demanant pel grup del migjorn. I nosaltres vam dir, sí, som nosaltres. I van venir aquests senyors cap a nosaltres, ens diuen, ara venim a demanar-los una cosa, que els sabria greu venir a ballar perquè hi havia dos barcos nord-americans de guerra en el port de Ciutadella, a veure si volíem anar a ballar a un barco d'aquests, perquè havia quedat molta tropa americana que no havíem pogut veure-ho. La festa que feien, a veure si volíem anar a ballar. I clar, nosaltres, ja dirà vostè, si van dir que sí de veres que volíem anar, ens van treure del port, bueno, amb unes barquetes, perquè clar, a Ciutadella no hi entraven barcos com allò. I vam anar a ballar allà. I vam tenir una gran ovació de súbdits americans.
També vos volia demanar per la carnisseria dels vostres pares, perquè llavors tenir una carnisseria no tenia res a veure amb el que avui en dia mos imaginem com una carnisseria. Vull dir, no tenien tant de producte, era sí, una clar. Cosa més humil. Teniu record de la carnisseria dels vostres pares?
Jo sí que en tenc record. Hi ha un local que ara és una sala de cultura, però d'exposicions i coses d'aquesta. I allò era l'únic que teníem de l'Ajuntament. Es baix, hi havia dues carnisseries, i es dalt, jo hi vaig anar a escola, tota la vida vaig anar a escola dalt la carnisseria. Les al·lotes anaven totes juntes, els al·lots anaven separats. I la carnisseria era una cosa petitona, mataven una vegada o dues a la setmana, i bueno, era allò de que la gent pagava per mesos, per setmanes, així com sigui. Jo record molt bé una llibreta sempre apuntada amb el nom. Tal persona té això sense pagar, tal persona que tothom pagava. Però va venir un moment que l'altre carnisser s'hi va posar un jove i va ampliar una mica més i mon pare va trobar que era molt de patir perquè la cosa sortigués i la va vendre. La meva mare no la volia vendre. Això va ser una cosa que jo sempre recordo i ho he dit a vegades en els al·lots, que en la carnisseria ells tenien les seves petites discussions perquè ma mare no se la volia llevar, se l'estimava molt, i el meu pare deia que no era rentable. I al final van acabar que la van vendre, per això el meu pare se va dedicar a fer de recader i la meva mare a sofa, porquetjades. Vull dir, van fer feina sempre. Jo tinc que dir, en bé dels meus pares, que jo, a pesar d'haver-hi una guerra, i va viscut l'any 41, que era quan fa 2 anys que havia acabat la guerra, jo no vaig patir per infant mai, ni jo ni la meva germana. Els meus pares van ser unes persones molt feineres i que van tirar tot endavant. Si van tenir qualque cosa a pagar, la van deixar pagada. Vull dir que, bueno, jo ja li he dit que la meva casa jo no tinc res a dir. Passa, cada un li toca el que li toca, jo gràcies a Déu me va tocar sol.
Recordau, heu dit que mataven dos cops a la setmana, recordau que mataven?
Sí, mataven un parell de bens. Jo em sembla que jo de vedella no havia sentit ratllar d'aquesta carn. Els porcs, que els porcs eren molt més coses de l'hivern, i els bens, que era més cosa cap a l'estiu després. Però...
I perquè ja li deies a fer les matances.
Les matances del porc. Sí. I això, el que feien ells. En els llocs feien matances també. I els meus pares, els que ja venien a cercar, anaven, si volien, el meu pare només per matar el porc, i trossetja el que deien, que era repartir una mica la cosa, o si volien que els hi porquejassin, fer les sobrassades, fer els botifarrons, i tenien molta feina d'aquesta, que els llocs els agafaven tot el dia, i ells se n'anaven al matí, mon pare matava, trossetjava, feia les coses, i llavors feien sobrassades, botifarrons, coïen els cuixots, tot ho feien ells. Això van fer molta feina d'aquesta. I després va venir Pasco, i per Pasco, es migjorn encara hi ha el costum que fan la missa d'apòstols. Bé, la fan a molt de puestos, però es migjorn encara se vesten d'apòstol i tot això. I això ve hereditari d'un pas a l'altre. I el meu pare li venia del seu pare, que també era apòstol, i ell també ho era. Però després no ho va poder ser, crec que ho va ser molt pocs anys o tal vegada cap, perquè ell aquí s'acostumava que a les cases particulars mataven un bé. Per Pasqua tothom matava un bé. I mon pare anava a fer aquesta feina també, a matar bens. Jo me'n record que aixecava a les 3 de la matinada i se començava a anar a matar bens i tenia la Setmana Santa molt plena de fer aquesta feina. I va passar a so de l'apòstol a un nebot seu, en el que havia nascut primer que ell. Li va passar allò de l'apòstol.
Era Esperança Barber Barber, nascuda a Es Migjorn, Menorca, el 1941. El nostre testimoni d'avui aquí a Aire. Feim una breu pausa i tot d'una torna.
3 Ràdio és Patrimoni.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclèctic, seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui estem escoltant el testimoni d'Esperança Barber, filla del cèlebre Esconquet, un personatge conegut i estimat a tot el poble d'Es Migjorn a Menorca, en part per haver estat la persona que va empènyer per recuperar els fandangos, ensenyant a ballar-los a tota una generació. L'Esperança inclosa.
Supos que vos després vareu ensenyar a altra gent, vareu aprofitar?
Jo vaig ensenyar que mon pare fos mort, no, perquè ja li dic que jo me va passar sol. Però com que ell havia deixat aquest grup, i aquest darrer grup que tenia, jo l'havia ajudat, jo ja era casada i tenia dues filles, i aquest grup, que darrer que ell va deixar quan va morir, jo l'havia ensenyat, perquè nosaltres, amb això del turisme, va resultar que, clar, era moltes vegades de ballar i m'ho estàvem tancats amb el fandango, la jota i la fandanguera. I vam aprendre molt de balls de Mallorca. Teníem una amiga que estudiava magisteri a Mallorca i ella, les seves amigues d'allà, li van mostrar molt de balls. Nosaltres vam aprendre, jo ara no me'n record ja perquè són molt d'anys, però vam les boleres, que eren de Mallorca, el parado, que era de Mallorca, el copeo, que era de Mallorca, un bolero que no sé què és de... Ses vermadores... Bé, n'hi podria treure molts, que nosaltres vam aprendre tots aquests balls perquè així teníem una història un poc més llarga de ballar i no repetíem tant. Perquè nosaltres, a més, anàvem també a moltes festes de senyors de lloc. Senyors, en aquell temps, els que eren els rics de Menorca, diré jo, que és el tros que jo conec, eren els senyors que tenien llocs. Venien a passar tot l'estiu, cada un al seu, pujaven en el poble, compraven a les botigues, anaven a les carnisseries, i era el que donava vida després de l'estiu. I anàvem a ballar a llocs d'aquests. Ells feien un sopar, per exemple, en el seu jardí, i ens convidaven a nosaltres a anar a ballar. Nosaltres participàvem del seu sopar, però ballàvem. Quan ells volien que ballàssim, ballàvem. Això ho vam fer moltíssim.
Heu parlat dels balls de bots i de que vareu aprendre uns quants balls
de
Mallorca.
Sí, de Mallorca, clar, això mateix.
Quina és la diferència amb el fandango?
Són, a veure, els peus es borinen en molt de moments igualment, però són diferents. no són com es treballam aquí. Que nosaltres, després ara, aniré a un altre puesto, els de Ciutadella també la vam aprendre, perquè van anar a demanar permís a veure si mos ensenyaven i mos van dir que sí. Vull dir, vam tenir uns anys que era tot a Menorca que mos cercava. Anàvem a festes de poble, bueno, ja li he dit, anàvem a nits d'aquests de senyors, de sopars i de coses d'aquestes, el turisme també, que van venir uns quants anys. Vull dir que el poble era millor. Per cert, que tenc un llibre per allà d'un amic, que mon pare no el va ensenyar a ell, però a ell el va ensenyar les al·lotes que havien ensenyat mon pare, que ell diu, és bé allò que diuen que el peix gros es menja petit, perquè després, quan hi va amor, també ja van començar a agafar... Bueno, ja està dit el que he dit, és, que el peix gros es menja petit. Però així tot, el petit va tenir molt d'èxit durant tota la vida. De fet, encara ballen, mon pare es va morir l'any 68, fa molt de temps que és mort.
I el vostre home també era ballador?
No era el ballador de cap casta de cosa.
No, i com el vareu conèixer?
Miri, ell tenia un germà que era capellà. I en aquells anys, quan en una casa hi havia un capellà, si el posaven, per exemple, el migjorn, diré que és el migjorn, que és aquí on va venir, se dues tota la família amb ell. Quan el capellà va venir el migjorn, va dur dos germans fadrins, els seus pares i els dos germans fadrins. I un dels tants, bé, van quedar tots dos, al final el migjorn, tant un com l'altre. Ens van casar, jo i un altre jove, amb els dos germans, i van quedar a viure aquí. El meu home era sabater.
I d'on venia? De quin poble era?
Ell, de Ferreries.
De Ferreries.
Sí, el que jo de les coses del meu home, no, la veritat és que no sé moltes coses. Vull dir, la família la vaig conèixer, vam fer molt bo, perquè ens vam estimar molt, però tampoc no sé ben bé les seves arrels. Jo crec que son pare era un pagès.
I, però feia de sabater.
Però el meu home feia de sabater, perquè en aquell temps hi havia molt de sabaters a migjorn.
I heu dit que també heu estat comediant, que heu fet teatre.
Sí, hem fet teatre, sí. Jo a mon pare n'hi vaig veure fer unes quantes vegades. Però ara li diré una petita cosa, de quantes carnavals es disfressava. El dimarts, el darrer dimarts, el darrer dia de carnaval, feien l'enterro d'en Canuto. I llegien un testament. Anaven en el saló del poble, que hi havia una gentada, i hi havia, no sé, si era una cosa que eren Canuto, jo no ho recordo tampoc molt bé, perquè hi ha coses que ja fa moltíssims d'anys. I mon pare era el que escrivia el testament d'en Canuto. I me'n record de com començava. Intentaré dir-ho, perquè tal vegada ara et voler dir massa de veres. En Bernat Pons i Còdol, en té una vinya son rolar, i diu que la deixarà en els qui es porti més bé. Ara se repartiran els seus béns. I després començava a repartir béns a tots els sabaters del poble, a un li deixava el xarol, a l'altre li deixava el fil, a l'altre li deixava una agua, i això tot ho escrivia ell, tot s'ho inventava ell. I després hi havia l'acabament, qui deia, per vosaltres dones, res hi ha, no us ho haguereu pensat mai, més que poder anar a xerrar de canaveta a Cat Jai. I després n'hi havia un per les jovenetes, i deia, per totes vosaltres jovenetes, una flor romanial, que penseu en sa curama que s'ha acabat el carnaval. Tot això eren invencions del meu pare. I jo vaig començar molt petita. A l'escola també van tenir una mestra, per cert, que era mallorquina, una mestra boníssima, que en aquell temps passaven tots any aquí, se n'anaven per Pasqua, per Nadal i un poc a l'estiu, i elles vivien a aquest mateix carrer. Tenia una casa que tenia llogada una habitació en dret a cuina i hi anàvem moltes vegades els cabells per les al·lotes i van començar a fer comèdies i cada any fèiem una comèdia i s'hi havien de replegar per xines que de mantes, antes tot eren xines, només eren xines que replegàvem cosa. Fèiem una ballada de lo que fos i ballàvem i fèiem fandango i fèiem comèdies i fèiem poesies i això va durar, això m'ha durat fins ara. Jo ara encara és darrer dia de la dona d'aquest any, les al·lotes van voler, quan dic les al·lotes és una coral que hi ha, que són al·lotetes joves. Per força encara van voler que digués una petita poesia, jo la vaig dir. Cada any cada any participava, i enguany encara em vaig fer. Encara vaig estar disposta. No sé si ja tornaré, però bueno. Vull dir que això Jo me va venir de l'escola, però totes aquestes coses també venia del meu pare.
M'heu xerrat poc de la vostra mare. Com era de caràcter ella?
Ai, la meva mare era una bona persona. Una dona molt feinera. La meva mare no sabia llegir ni escriure. Això hi hagués l'altre fill que tinc. Diria que ell un dia va fer unes conferències i em diu, he ratllat de tu, mamà, i de sàvia. Jo dic, per què? Diu, perquè he posat sàvia, que no sabia llegir ni escriure, i t'he posat a tu, que jo m'ha agradat molt el llegir, i m'ha agradat molt totes aquestes coses, diu, perquè ve sense diferència que hi ha del que era antes a el que és ara. Era la germana major de quatre germans, bueno, tres germanes i un germà, ella era la gran i a ella no li va tocar anar a escola. Els altres germans sí. I a casa era una dona molt feinera, era una dona molt gomboladora. Jo record sempre d'una germana seva que tenia només un fill, que va tenir sa Rosa, i els vespres el dien de ballar. Sa que anava a ballar-lo era sa meva mare. En vez de ser sa mare de qui estava malalt, era sa meva mare. Era molt gomboladora. No sé què li tenc que explicar, vull dir, quan arribaven les festes, ella tenia les portes obertes per tothom, vull dir, ja li havia dit que per les festes del poble era una festa, la meva casa també, per cobríem. Jo els vespres sempre me'n record molt, i això és perquè me dóna alegria pensant en mon pare, que solíem tenir uns cosins que vivien amor, que tothom venia, i fèiem una gran taula els vespres de sopar. I quan era mitjan sopar, el meu pare me deia, Esperança, mos hem d'alçar, que mos tenim que anar a vestir, que hem d'anar a ballar fandango. Bueno, tot coses d'aquestes.
Com era el migjorn quan éreu petita?
El migjorn, jo per jo, tinc que dir que el migjorn sempre ha estat un poble viu. El migjorn, la gent, som, que a vegades jo sentia dir, el migjorn no saben anar dos de junts, però no saben anar molt de junts, però si havien de fer coses, sabien anar molt junts. És un poble que la gent, quan ha volgut fer una cosa, tothom ha contribuït i l'han feta. Era un poble molt tranquil, però era un poble que ja tenia una banda de música. Nosaltres fa més de 100 anys que han tingut banda de música sense aturar-se mai, canviant de director passant els anys, però sempre l'han tingut, sempre ha estat la mateixa. Teníem el metge Camps, en Francesc del Branca, era migjorner. I teníem uns coros preciosos perquè les seves filles feien molt bo per cantar. Hi havia un capellà que ja també feia teatre. Però després, el que era el poble, el que eren els carrers, eren nostres, eren desfiats. Sortíem d'escola, anàvem a cercar la bereneta i a jugar al carrer. Un poble molt tranquil, en què la gent feia molt boig, em sembla que eren molts germans tots. Sortíem els vespres a seure a la fresca, una altra cosa que fèiem a Can Nostre. Sortíem a seure a la fresca, el meu pare en les castanyoles, i teníem un músic i un fill seu que també sonava, i vivíem a prop, sortíem tots a la fresca a cantar i ballar fandango. Vull dir, el poble tenia moltes botigues, tot cosa petitona, hi havia dues panaderies, ara només en tenim una, hi havia dues carnisseries, ara no en tenim cap, però era gent tot de feina, gent del camp i sapaters. El poble se revertia amb aquestes dues coses, gent del camp i sapaters. Hi ha una cançó que diu, jo vull un fill de pagès perquè té vaques i bous i gallines que fan ous i un sabater no té res. Perquè el sabater era té èpoques i ara els posen en esparos i no tenen feina, però tot això no hi era. Tothom fa un porquet, cada que seva ja li ha dit, que tothom tenia matances i era una vida així. Però per jo era un poble boníssim. Jo penso que vam ser molt feliços. I tenc uns quants amics que moltes vegades enrellam i sempre diuen, quan els hi deim als joves de quan nosaltres érem joves no ens volen escoltar. Diu, i es pensen que no vam ser feliços. I es ve que ho vam ser molt? Jo dic, sí que ho vam ser molt. Ho vam ser moltíssim. Perquè també hi ha que dir una cosa, que nosaltres no ens vam anar enrere mai. Nosaltres vam sortir de la guerra i a poc vam pujar per amunt.
Vos volia demanar per la vostra educació. Heu dit que vareu una escola amb aquesta mallorquina. Supos que era una escola unitària.
Sí, en aquell temps anaven a escola. Miri, quan érem més petits, hi havia monges, hi havia un convent de monges. I quan érem més petites, antes de fer la comunió, de fer la primera comunió, perquè hem de tenir en compte que una cosa que hi ha que en el poble també marcava molt les coses de l'església. Vull dir, la Setmana Santa, jo me'n recordo l'església plena, plena sempre. Després hi havia la corema, durant la corema, un vespre de fer sermons i l'església era plena. L'església marcava totes les coses en aquell temps. Era qui de... Hi havia aquest convent de monges que se'n cuidaven d'anar als malalts a posar addicions i totes aquestes coses, però feien escola. Vaja, hi havia una escola per fer els més petits i dalt n'hi havia una per fins que anàvem a combregar. Jo no sé si quan vaig anar a combregar vaig acabar o vaig ser de ser vaig fer un poc més de temps. Però quan havíem anat a combregar ja anàvem a la Nacional. Jo penso que perquè la Nacional era gratis, les monges havien de viure, els havíem de pagar alguna cosa, supos. Penso jo, que ningú m'ho ha dit. I vaig anar a escola, dalt la carnisseria que li deia, i ja vaig trobar aquesta mestra. Dalt allà hi havia un quarto que hi havia fiets que no eren tan petits com els que tenien les monges, però eren els més petits, i després hi havia les al·lotes més grosses. Allà anàvem a escola fins als 14 anys. Als 14 anys jo vaig acabar de l'escola. Moltes crec que no hi van arribar, però bueno, jo fins als 14 hi vaig anar. Però era una mestra, si jo l'hagués de definir amb el pensament que tenc d'ella i els fiets i això, diria, era molt maleita, perquè mos feia anar molt rectes. Però jo penso que mos va donar una gran educació. Era una mestra que mos ensenyava molt bé, que mos tenia allà fent les coses que havíem de fer, però jo crec que els que vam voler aprendre ho vam aprendre, perquè jo vaig anar a escola fins als 14 i no hi vaig anar més, ni he anat més, i tota la dedicació que tenc, que sóc bé, deu ser que jo també he tingut el caràcter així, però jo crec que també va ser molt la mestra. Jo un any, que quan li va tocar en el grup del Fandango, que mon pare ja era mort, perquè això el rall del 2010 era, el grup del folclòric del migjorn li va tocar fer el pregó de les festes de poble. I vaig tenir l'honor que me'l diguessin a donar a jo. Ells havien de posar, van anar posant diapositives i jo vaig anar llegint, començant de quan mon pare va començar a ballar, per això li dic que me sembla que era l'any 21, i fins en el dia d'avui vaig llegir tot el pregó. I una amiga meva, en Sol de Mama, troba pel carrer i me diu: qui te va ensenyar a llegir tan bé a tu? Que va ser la mestra aquella que teníem? Jo dic, no ho sé. Si devia ser la mestra o què, però també és que jo m'ha agradat molt. Però vull dir que jo tenc un gran record d'una bona ensenyança.
En què vos vareu dedicar després de... quan vareu deixar l'escola?
Jo, quan vaig deixar l'escola als 14 anys, tenia un lloc que està aquí prop del poble, que es diu Ses Fonts Redones de Baix, i ja me tenien el puesto preparat per anar a fer de criada. Vaig estar allà un temps, no sé com a què, però bueno, vaig estar en aquell allà, que allà també tinc que mirar, serà un detall per ells. Eren una família que eren molt educats, volien les coses molt ben fetes. Nosaltres en aquell temps, dels anys 50, ells ja posaven, teníem, érem 13 o 14 a la taula cada dia, perquè era un lloc gran i teníem missatges, hi havia fills de la casa i hi havia missatges, ja posaven estovars i servilleta per cada un. Aquells missatges també menjaven la servilleta. Tots teníem servilleta, cada un tenia assenyalada la seva. Venien els senyors, entraven baix, mos saludaven. Me van ensenyar molt bé també aquella gent. Jo sempre penso, a vegades, quan faig feines, dic, aquestes feines me'ls van mostrar quan era petita, perquè de 14 anys no és gaire grossa, és més bé petita. Però era una bona gent, que jo també me vaig juntar un molt bon record. Però després van posar una fàbrica de punt. Jo també m'ha agradat molt escosir i tot això. Vaig anar a aquesta fàbrica de punt. I quan aquesta fàbrica va acabar, vaig aprendre de fer trençat, que era una cosa que després estava molt de moda. I fins que em vaig casar, vaig fer trençat. Era casada, i el meu home, mira, quan ens vam casar, el meu home i jo vam fer les sabates meves de novia, perquè jo vaig fer el trençat i el meu home va fer les sabates, que el mestre seu mos ho va regalar perquè ho féssim. Entre tots dos van fer les sabates meves. I després, quan ja eren casats, jo vaig estar molt d'anys de dependent a la cooperativa Sant Crispín. Però al final vaig anar acabant de jubilar-me a un hotel de Sant Tomàs que es diu Victoria Playa, perquè el meu home hi feia feina allà, que també havia deixat les sabates, i sempre em deia, les al·lotes estan molt contentes perquè no vens allà, a les 3 del migdia acabat, i me vaig jubilar en el Vitoria Playa, que també tinc un gran record del Vitoria Playa. Me van tractar molt bé.
Com funcionava la feina del vostre home, la de sabater? Supos que anava per encàrrec de...
Ell tenia un mestre que li deien en Morro, i era un mestre de Morro que tenia una fàbrica i li enviava les sabates a fer aquí. Ell, quan nosaltres ens vam casar, feia feina aquí darrere, teníem un quartet amb finestra en el pati, i el meu home feia feina aquí. Tenia la seva banqueta i era artesà, començava la sabata i l'acabava. Això. I això era per tot. Aquí baix hi ha una casa ara feta que era també una cosa molt grossa, que hi havia un magatzem, i també estava ple de sabaters. El migjorn no hi havia aquí, després un cap de cantó més amunt hi havia un altre, hi havia una cosa que li deien el puntillo, i tot eren sabaters de banqueta, els hi deien sabaters de banqueta, i era artesania, vull dir, començaven i acabaven. Enviaven sabates de l'O, en el meu home li enviaven de Mo, i després també crec que van enviar sabates de Ciutadella. Però hi havia aquella temporada de sabates, després quan se feia el canvi per estiu, per dir-ho d'una manera, els sabaters quedaven a lo millor en un mes o dos sense feina. Llavors, cada un cercava que la vida com podia. Llavors, que és el que jo li dic, compraven un porc petit, aprofitaven totes les clubes i feien un porc. El porc l'aprofitaven fins a l'1 darrer. Vull dir, tenien menjar per tot l'hivern. Quan mataven el porc, tenien menjar per tot l'hivern. Entre les sobrassades, els botifarrons, la xua, els ossos, tot. Després hi havia unes coses grosses, unes ofàbagues, es deien. Era una cosa com un poal, però era de terra, i allà en sal posaven els trossos de xuetats i els guardaven tot l'hivern, fins que arribava el calor. I després els ossos també, per fer llegum, que feien molt de llegum, i els ossos els empraven per això. Vull dir, la gent sabia viure amb poca cosa, tenia moltes idees, perquè, bueno, si no ho haguessin fet així, no haguessin tirat endavant.
Una darrera pregunta. Ha canviat molt el migjorn de com era, com es...
Sí, ha canviat. El que jo, en aquest moment de la vida, no sé si és pels anys que ja tinc, que tot és molt diferent, penso que hem perdut molt, perquè ara mateix li dic això de que teníem dues carnisseries i no en tenim cap. Vull dir, hem estat molt tocats, perquè els supermercats ens han menjat molt. Ara tenim dos supermercats, no veus que no es mouen, però les botigues estan tancades de totes les castes. Botigues de roba, botigues de sabates, no tenim res ara. I nosaltres, a vegades enrellam amb gent que és com jo, dic, no hem de dir gaire cosa, perquè suposadament és els anys que ens fan retirar i sembla que la cosa ha anat a menys. Però, bueno, tota aquesta cosa que jo conto de fer comèdies i totes aquestes coses, ara no hi és. Jo tenia un amic que ell sempre se posava al cap davant de ser director, de fer una comèdia, de fer una ballada. Va morir molt jove, va morir de leucèmia. I va morir molt jove. I quan ell va morir, la cosa va quedar un poc barrejada.
I el grup que va crear el vostre pare, encara continua ballant?
Sí, ja no són els mateixos, perquè ja són majors. Tots, sí, ja no ballen, ja no tenen ballera. Bueno, n'hi ha un que encara sí. Balla poques vegades, però és el mestre des del grup que hi ha avui en dia, juntament amb dues germanes, i encara balla. Però ara havia de caigut molt. En aquest moment seria molt mal de fer ja formar un grup perquè poguessin ballar. Però ara, no sé què és ben bé, és una cosa, una societat que han fet, que s'han juntat tota Menorca.
Sí.
I ara fan moltes ballades, que diuen ells. Oh, vale. Ara s'ha tornat a remuntar, això. Això fa, jo diria que fa un poc més d'un any, tal vegada em vagi prop de dos perquè jo no m'hagi enterat, però bueno, ara n'estic ben enterada, i ballen moltíssim. Van tenir una època també que l'empraven per no res en el fandango. Jo sempre de això vaig estar en contra, que era, vinga, ballarem fandango, vale, idò. Avui fem Sant Antoni, per exemple, que tornem sobrassada o no sé què, i ballaràs per grup, i en la roba teva vas i balles. Allà s'hi mescla un que també té ganes de aprendre'n i això, i la cosa se va desfer. I va arribar un moment que jo crec que no anaven al món, però ara tornen a reganxar, que es posen els vestits, que es vesten, i ara se'l remunta. Però remunta en conjunt en tota Menorca, és que va tota Menorca unida. Els d'aquí van a Ciutadella, els de Ciutadella venen aquí, van al Castell. Al Castell hi ha un grup que ballen el Ball d'Escòcil, que és un ball anglès. Ells també van col·laborar en el Correo del Rei, la pel·lícula, els del Castell, juntament amb els del Migjorn. ells també hi van sortir.
Idò, encara queda l'herència del vostre pare. En
sí, encara fos. Queda, clar que sí, encara queda.
Debo estar orgullosa.
Jo sí.
I la darrera pregunta, ho has sortit qualque fill ballador o...?
No. Un net, un fill seu, un fill seu, exacte amb un pare per ballar. Exacte amb un pare. L'any d'espregó, que li dic, després, quan va estar acabat l'espregó, dues pares van ballar. I el meu net era un dels qui ballava. Ballava beníssim, però. Jo quan el va ballar li va aquests braços, les cames del meu pare, però no li agradava. Li agrada fer teatre. Ell vol fer teatre, però el fandango l'ha deixat anar. Però ha estat l'únic. I ara fa dos o tres dies que va venir una neta i em diu, sàvia, te ven que dir una cosa que estaràs contenta. Dic, que te'n vas de viatge, qualque viatge molt. Dic, que te'n vas a un puesto que jo estaré molt contenta de que hi vagis. Diu, no, diu que vaig aprendre de ballar fandango. Ai, no m'ho diguis. Me va dir que anava a ferreries. Ara veurem, això és el començament.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Esperança Barber i al seu fill pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies a l'Ubic Rafael Gelabert per la proposta. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Orenon Barchim, Johan Bertling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.